El gall del monestir.
Temps de tertúlia, la tertúlia dels dimarts del gall del monestir i l'última del curs, l'última de la temporada. Per tant, és l'hora dels adeus, Alfredo Bergua, molt bon dia.
Bon dia, bueno, això de l'hora dels adeus, potser és una mica relatiu, no?
O no, bueno, sí,
de l'adeu a la tertúlia.
Sí, clar, jo fet, home, ja, és que...
Jo, de fet, ja em vaig acomiadar el dimarts passat i he tornat.
És veritat, és sí, veritat. És repetidor. Jordi Casas, bon dia.
Avui vinc de suplent, bon
dia. I Àngels Ponsa, molt bon dia.
Molt bon dia.
Que avui ha costat una miqueta arribar, no, Àngels?
Home, avui, com que ja hi ha els preparatius de la Festa Major, m'he trobat la sorpresa d'algun carrer tallat per accedir, doncs, aquí al pàrquing de darrere, però vaja...
I perquè, a més, estan acabant d'enllestir les obres de viarantització dels carrers sí. Indústria... Sí. Bueno, Castellví ja estava...
Castellví ja està acabat, no? Sí, bueno, és, a veure, són coses que passen, i més quan s'acosta la Festa Major...
Home,
i...
és que la data era, per Festa Major, això d'està acabat, i ara...
Justet, algun dels carrers, per això...
Sí.
Jo venia caminant per aquí darrere i he vist que algun, no sé si arribaran a temps.
Sí, home, sí, però, encara tot... falten dos dies perquè comenci... Per Sant Pere falten dos dies, o sigui sí. Que encara...
Però la festa comença demà, demà al vespre.
Demà al vespre.
Demà és el pregó, ja.
Demà.
Demà dimecres el pregó, sí.
Molt bé.
Que el fa
el Sanco.
El Sanco. Que ho pregonin bé.
Que ho pregonin bé. Vosaltres sou dels que feu la maleta quan arriben aquestes dates i fugiu de la festa
no,
o sou participatius? Home, hi ha de tot, eh?
Però no s'hauria d'entendre això de fer la maleta per la Festa Major.
Home, hi ha gent que aprofita per fer unes
sí,
minivacances.
Jo crec en alguns casos, sí.
Doncs a mi m'agrada celebrar la Festa Major, m'agrada patejar-me la Festa Major amb menys intensitat que els 8 anys, lògicament, que vaig ser regidora de Cultura, però m'agradava abans de ser regidora, m'encanta ara i no puc dir potser que la disfrutés tant en el moment que tens una responsabilitat en aquest àmbit, perquè és intens i no ho gaudeixes com ho gaudeixes després de... No, de és que perquè has d'acudir tot arreu i llavors és complicat. Però vaja, és una festa que si no la tinguéssim ens l'hauríem d'inventar.
Jo no soc dels que me'n vaig, però tampoc soc dels que participo gaire. A mi no em produeix ni fred ni calor a la Festa Major.
Vaja.
No.
La calor sí,
a la calor és independentment de la
Festa
Major.
Ara m'has deixat estorar. No, si a més diuen que no ens farà calor, que farà bon temps.
Que entenc que la major part, i és lògic, sobretot per les dates que es fa de les ofertes per gent jove, jo no he sigut mai...
No, perdona, sí. Tu no t'has llegit bé el programa,
Jordi,
no. Jo sé
que no
m'han
llegit el programa.
Home,
però, a veure,
t'asseguro...
Aquí tinc un Jordi, si te l'has de fullejar.
Sí, no tinc dos. D'altra banda, tampoc he sortit mai de sortir massa de nit i tal.
No ets noctàmbul, no?
Cada cop em cansa més...
Ara em deixes tu,
cada cop
Jordi.
Em cansa més els actes de massa, no? Quan hi ha molta gent i tal, ja m'he tornat molt còmode. Després un problema de banda, i després jo soc una persona molt equilibrada que penso que aquesta vida no només és per passar-s'ho bé, Llavors intento equilibrar els mals moments amb els bons moments i no fer excessos, i per tant sabeu que la Festa Major és un excés de bons moments.
Sí, tu de jove
no pot anar bé això.
Jordi, tu de jove no feies empalmades. No miris així, no riguis. No, justament aquest matí estàvem parlant.
Què he de dir jo?
Digues el que vulguis.
Empalmades, espero que vulgui dir que sí.
Vol dir el que vol dir quan estem parlant de festa, Jordi. No penseu malament.
No, pregunto, perquè jo soc una generació que...
Mira, a Vilafranca crec que justament, i se li diu així...
Ara, deixeu-me parlar una anècdota. Hi ha una persona molt coneguda que havia viscut a Sant Cugat, que es deia Miquel Barceló, que era un català tint d'història, que recordo en una junta de facultat, dic per allò de la interpretació de les paraules, no? Que estava discutint un problema i surt la delegada d'un curs, diu, bueno, escolti, això ja ens ho muntarem els estudiants. I surt el Miquel Barceló, que era així, diu, senyora, a la meva època això de muntar, volia dir, no sé, per això les empalmades... No, només, l'altre dia ho comentava, però només un cop a la meva vida... I no era per Festa Major, he estat un any sense dormir. Però no, jo no som mal.
Jordi, t'ensenya, em sorprèn.
Home, jo m'he dedicat d'aquesta vida. Una altra anècdota. El Pere Ardiaca, que era un dirigent del SUC, que ja va morir, però d'aquells de la Vella Guàrdia.
Sí, tant.
Va ser el quart congrés, que va ser el juny del 77, que es va fer a Montjuïc, i era quan teníem calés els partits, i i la, entre sessió i sessió hi havia un dinar col·lectiu i el tenia davant meu, amb una senyora de la seva edat. Llavors en devia tindre 70 i alguna cosa. I li deia, però tu, Pere, què? No fumes? No fumo. I no veus o no veus? I sexe? Diu, jo política només, jo només política, però a mi em passa el mateix. Jo he captat la vida de la política.
Però no només de política viu l'home, Jordi.
Només política és molt avorrit, Jordi. S'ha de saber compaginar...
Si la fas, si la practiques...
A vegades és necessari desconnectar de la política, per salut.
Compaginar amb la festa és fantàstic.
Desconnecto molt, però... però
doncs bueno, em sorprèn ja, aquesta faceta.
No, la festa major participa en poques coses.
Jo el feia més festa majonero.
Em cansa, no sé, és que no... No, sí.
I, bueno, Alfredo?
Jo és veritat que quan vaig ser regidor participava molt
bueno,
més.
Bueno, clar, jo quan era regidor també, clar, començant pel pregó, no?, que havies d'estar...
Ara limito a pocs actes.
Tries.
Trio, sí, o sigui, segur que apareixeré demà pel pregó, aniré... A la inauguració de la caseta del Centre Popular Andalús,
que per si canviar, voleu, parlem.
Ha canviat de lloc.
Sí, ha canviat sí, d'ubicació, sí. Que ahir vaig veure que estava allà molt ben muntada.
La teniu localitzada?
Sí, tant. Arrel d'això...
Carrer Pau Sisè.
Sí.
Ah, bueno.
Just a sobre.
Just al costat del seu...
El que va cap a...
La plaça Sant Francesc.
Sí. Exacte.
Sí, és una bona ubicació, segurament.
I alguna coseta més faré, però poca.
Ah, doncs poca. Jo no. Festa major a tope, és que s'ha de fer.
Cada dia.
També depèn del pressupost que disposis.
També.
El meu és limitat.
Jordi, la majoria de les coses de festa major són gratuïtes. Perdona, però ara el pressupost aquí no toca.
Però el fet de sortir genera una despesa.
Si vaig a menjar a Frankfurt, que si...
Bueno, també pots menjar a casa i sortir després, tampoc a veure.
És broma.
Què anava a dir? Està d'estalvi, Sant Jordi. No, ara se m'ha anat al cap el que anava a dir.
No venim centrats.
No, venim descentrats.
Que tu tots els dies dius.
Ah, sí, a veure, dius tots els dies. El que passa que en mesura, perquè lògicament dimecres i dijous tenim ple al Parlament i no podré fer el que faria si l'endemà doncs, no has d'anar a treballar.
Està arribant condicions.
Exactament.
Ara, en sèrio, aquest és un hàndicap de molta gent.
Sí, també, que treballar a fora. Però sempre es pot compaginar una franja. Per exemple, el dijous que hi ha l'homenatge de la Lira a Miquel Garrell, doncs jo no me'l perdré, o el pregó, potser arribaré tard al pregó, però és igual, aquelles coses que se'n deriven i després...
I el
Pagali Joan, que aquest any no el ballo, mira, no, ja, el vaig ballar l'any passat amb el meu fill.
Jo vaig ballar el 2006.
Jo el vaig ballar amb el Pasqual Dussó.
Va ser una fita històrica.
Jo me'n recordo del Jordi. Jo el havia ballat amb en Pasqual Dussó, ja. Bueno, anys ja, i a més, sí, diverses vegades.
Un cop i prou, no em van fer Sant Quatenc de l'any, vaig dir, bueno, el ballo.
Fora. Si no.
T'esforces.
Exacte.
Perquè,
ja,
punto pelota.
Doncs jo aquest any, sort que el vaig ballar l'any passat, perquè aquest any no hauria pogut ballar-lo. I em va fer molta il·lusió ballar-lo amb el meu fill, que ell també l'havia ballat. Bé, sí.
Hòstia, però és que són petosos, jo vaig passar malament, perquè primer vaig anar a 7 o 8 assajos.
I hauries, ho faries en aquella època,
que es feia
a la plena Solana.
Sí, a plena. Solana, a més, amb corbata.
Va ser l'últim any
que ens van obligar a anar amb corbata, perquè jo no he portat mai corbata, bueno, de petit, jo no tinc ni corbata, el meu cunyat allà fent malnús i tal, però vaig dir, hòstia, i si vinc sense corbata? No, em diu, era quan ho portava encara el Jiménez,
sí.
Com es deia?
L'Essensi.
Que company meu de feina, de molts anys, d'Adelfi. No, has de venir corbata.
És que l'Essensi era molt rigorós i estricte amb l'etiqueta.
I l'any següent ja no va caldre amb bocata. I ara una altra neta. Avui és el dia de les anècdotes. L'Alba Roda també el va ballar.
Sí, el balla cada any.
Sí, amb el cal carrer, aquest llet.
I aquest any el balla amb una amiga meva.
I diem, home, cony, li podem proposar l'Essensi de ballar-lo els dos, no? Que llavors encara no sabia ballar. Ara sí que hi ha noies que ballen.
Sí.
I diem, bueno, Essensi, hem pensat a l'Alberio, que ens agradaria, es faria il·lusió ballar-ho i tal.
Li va canviar la cara.
Home, jo no sé si la gent de Sant Cugat està preparada. Bueno, ho deixarem per un altre any. I després hi vist...
Sí, perquè
hi ha noies que ballen.
Sí,
ara,
és que
no?
A més costa més de trobar nois que noies, sí, hi ha més noies disposades. Jo veia els assajos venien moltes més noies que després... Igual. Sí,
amb aquestes coses sempre... Jo els vaig passar magres, tu. Hòstia, són molt petós. I mira que vaig anar a vuit... Vas a bastants assajos, menys...
Però si no, gens complicat, ja no Jordi. No, venen l'últim dia.
Però si és la primera
dia,
vegada, que són cinc passos diferents, si no recordo malament...
Però la música te'ls marca.
Sí, però la música te'ls marca,
Però el podria ballar rítmica.
L'any que ve.
Sí, I el vaig ballar i amb l'asso i tal, i em fotia cada patada quan ballaven.
Ja, però és veritat, amb l'asso.
Fotia patades, feia... Com un pato, no... Però bueno.
Bueno, però és divertit. I a més, jo trobo que és veritat que una vegada a la vida, almenys, per molt que costi, s'ha de ballar. Home, Tu, Alfredo, no?
No, he ballat. No, doncs és que jo, el ball i jo som bastant incompatibles.
Mira, i parlant què penses de mi?
Mira, jo, pel meu casament, vaig anar a aprendre el vals, vaig anar a assajar-lo.
Obligacions,
i sortia fantàstic als assajos. Error, no tenir en compte que el vestit de la núvia pues, és llarg, no? Llavors, el primer pas, vaig trepitjar el vestit de la... I allà ja vam perdre el pas i jo no sé... Bueno, sí que ho sé que va sortir, però no.
És
que
no,
estem bastant incompatibles, tots plegats, sí.
Bé, el Pagli Joan és, home, és una de les cites estrella de la Festa Major, però també hi ha una altra que, a més, s'ha anat fent gran.
La Rosada.
Ah, aquí està.
Ostres, una altra...
Jo la Rosada, veus, això sí que... No, em vaig quedar tan arrossejada.
No, la calor.
Feies de jurat, no?
Sí, i em va tocar els 8 anys fer de jurat. Sí, i arriba un moment, jo sóc molt arrossera, m'agrada molt la rosa de tota manera.
A mi les rosses.
Doncs el vaig avorrir.
Rosses o russes?
Ai, hi ha rosses russes. No ho enredem. Doncs el vaig avorrir, cada any després de la rosa, avorria la rosa i durant 2 o 3 mesos no el provava.
Perquè acabes de jurat.
Fent de jurat acabes amb la llengua com un fregall, perquè proves de tot, proves arrossos boníssims, però arrossos cremats, arrossos que et deixen la llengua que dius ara que tinc...
Un protector d'estómac després?
No, estàs d'acord, que fer jurat és un desideratum, perquè com jutges tants arrossos?
És difícil.
Com deia el Pasqual de So, avui és el dia de les anècdotes, deia, això de fer jurat és tremendo, perquè clar... Després de plomar cada rosa, fots un traguet i tal.
Aquest és un dels perills que té fer de jurat, perquè si no controles, acabes...
Quan portes 20 arrossos, els teus
Només
jugant.
Distingeixes els molt bons.
Sí,
o sigui, podrien haver-n'hi alguns que estarien entremig, dels dolents, descartes els dolents, perquè a vegades amb l'olor del cremat, això a base dels anys és un mestratge i n'aprens. I tens bons mestres a la taula.
I si et foten un arròs blanc, també notes que no...
M'ha fet sofregit.
Jo vaig anar...
Avui és l'última tertúlia i es nota.
La coral aquesta que cantem als 40, fa 4 anys, sí. I ens el fem nosaltres, no ens presentem al concurs. Hi ha molta gent que no es presenta.
No, hi ha gent que no va a concurs.
Va allà, sí. I fa el seu i aprendre pel sac. Bueno, ens vam perdre el tema, no, ens vam saltar el dia. Bueno, el dia no, no vam fixar-nos. I a les 11 i pico em envien un mail el primer dia d'allò. Diu, escolta, passa a inscriure't, que avui començar la inscripció. Ah, vale. Vaig a les 12 del primer dia, eh? A les 10 s'havia acabat, ja.
Sí,
a les 10 s'havien apuntat, ja els 200.
Té molta tirada i és una activitat xula.
I n'hi havia 12 a la cua de reserva. Però és que la gent estava a les 7 del matí, com si anés a fer el DNI, tu.
Sí,
a les 7 del matí estava fent cua.
Bueno, perquè al final, és una activitat que acabes agafant.
Al final els que estaven a la reserva ens han inclòs. Però dic, és el que tu dius, s'ha transformat en una bogeria, això.
Sí.
És una cosa...
Bé, està bé que sigui participatiu.
Aquest any 200...
Estem parlant d'unes 4.000 persones.
Com es poden...
Sí. Vora 4.000, sí.
Pot provar 200
de jurat? A la meva època n'hi havia 80,
90... Són
gairebé, no arriben a les 4.000, són 3.700, una cosa així.
És que estem parlant del 5% dels sancuatencs allà, fent l'arròs. A més, aquest any cau un diumenge.
Sí.
Això també suposo que
facilita. Facilita, clar, que la gent que treballa fora doncs pugui ser-hi. No, home, és una activitat xulíssima. Va,
jo
de veritat...
A veure, jo rosa, m'agrada molt i m'agrada de totes maneres. Ara és la manera de fer una cosa amb un grup.
Col·lectiva i amb uns al costat. Jo recordo, abans de ser regidora, que la fèiem també tota una colla, era l'ambient aquell que a la plaça Barcelona, que era més en petit comitè, si vols tu, però ara un s'havia deixat l'ol... qualsevol cosa, era... Era, feies l'arròs i feies tertúlia a la mateixa hora, no? Estava bé.
Sí, sí. El que passa és que el que castiga una mica, encara que l'any passat nosaltres vam tenir una sort fantàstica, quan ens va tocar sota aquells arbres...
És el sol, no?
On en teoria hi va la nova biblioteca i tal, però que aquell reconec que és fantàstic, allà sota, fantàstic. Però el sol sí, el sol és un problema difícil de resoldre.
Però vaja, em sembla que fins i tot han encarregat bon temps aquesta Festa Major, perquè diuen que baixaran les temperatures bastant.
Entre 8 i 10 graus, em penso.
Bueno,
sí. A la carta, el temps a la carta. No farà tanta calor.
M'ho crec tot, eh?
Home, em sembla, diria que hi ha un dia previst de ruixats intensos, eh?
Ah, sí?
Sí, no sé quin dia.
El dia Sant Pere?
Demà passat.
Ai, carambes.
Un d'aquests dies de
Festa Major.
No cal que plogui,
només cal que baixi la temperatura.
A Sant Cugat, com que ens l'agafem un paper de fumar, és possible que ens faci un temps especial i tot, específic. No m'estranyaria.
Tenim...
Com diu una amiga meva, aquí ens agafem el paper de
fumar
i pixem colònia.
Això ho hem sentit.
Jo l'únic que volia dir...
Sí, digues alguna cosa.
Sí, de la Festa Major. Festa Major alternativa. es posa en el mateix lloc que l'any passat.
Aquesta és bona, en parlarem, digues.
I hi ha moltes queixes veïnals al respecte. Jo crec que s'hauria de tenir una mica més de compte a l'hora de buscar els llocs i fer-los almenys rotatoris. Vull dir, perquè no és just per als veïns tenir que aguantar...
Mira, jo amb això, Alfredo, discreparé. Bueno. Discreparé perquè n'hem patit moltes d'aquestes. I, a veure, si parléssim d'una activitat persistent durant tot l'any, i d'allò, diria que tens tota la raó. Però estem parlant de 3-4 dies de festa major. Estem parlant de que és veritat que ja la festa major suposa molèsties, bé, doncs bé, de soroll, de música, dels que tenen la fira al costat, els que tenen, però estem parlant de que són 3-4 dies. A vegades els que més es queixen són els que menys raó tenen de queixar-se, perquè ara que diu el Jordi que és el dia de les anècdotes, on explicaré una. Sí, quan les barraques es feien a la Pollancreda, uh-huh. Tot un grup de veïns d'allà a vora dels pisos de Quepro, que se'n deia, bueno, de reunions, no us podeu imaginar les prèvies, que no, suposo que ara és igual, que comporta la festa major, perquè no per organitzar, que això doncs, ho fa molt bé la comissió de festa major i cal la pena de posar en valor la feina que fan, sinó de totes aquestes col·laterals que venen de la festa major, que se'n deriven de soroll. Reunió amb un munt de veïns, dos persones joves, i una de les noies, recordo que era de les que més rondinava, i al final li vaig preguntar, jo dic, però escolta, que no surts. Diu, sí, diu, jo surto. Dic, i doncs, tu saps que s'acaba tard, perquè la festa major, doncs, bueno, la gràcia que té, entre altres coses, és que són dies que no hi ha limitació horària, en fi, de sorolls i de més. Diu, sí, diu, però, dic, i on surts? Diu, a Barcelona. Dic, i a quina hora plegues? Diu, home, 7-8 del matí, dic, ai, no hi ha veïns a Barcelona. Home, és que és incoherent, això. O sigui, venir-se a queixar de 3-4 dies de festa major quan ets jove i, a més, o sigui, ja és el colmo de la queixa.
Jo no m'estic queixant de la festa major en si, m'estic queixant...
No, del soroll.
De la festa major alternativa, en concret.
Que està a la Rambla del Celler amb el carrer de
però
les Bòbiles.
Però s'ha de dir una mica de... A veure, jo crec que s'ha de ser tolerant i et dic, i estaria d'acord amb tu si això fos persistent, però estem parlant de 3-4 dies.
Però que...
Tenir tothom paciència.
Però que sigui en el mateix lloc, jo crec que...
Però és que costa molt canviar els emplaçaments, no us ho imagineu. Tothom hauria de passar per la comissió de festa major, i així sabríem tots plegats el que costa, perquè no tots els espais d'una ciutat tenen les mateixes característiques per emplaçar-hi.
I les condicions que requereix.
Condicions tècniques, perquè abans de que tu decideixis que allà hi posaràs la fira, hi han d'anar els de seguretat, els de comerç, els de no sé, un fotimer de tècnics de l'Ajuntament a mirar que allà sigui el lloc més adequat. O sigui, tot s'acaba fent per molts consensos, per consensos molt amplis, però llavors, a gust de tothom, mai ho farem. És veritat, no, és molt difícil. Jo, ara que dèiem això de la comissió de la festa major, mira, aprofitant que estem parlant de la festa major, és agrair la gent, els ciutadans que es posen, deixen una part del seu temps i de la seva vida a la comissió de la festa major, perquè és una feinada. Fan una feina que és, vaja, que tots l'hauríem de valorar moltíssim, perquè és veritat, l'Ajuntament segurament no hi arribaria tot, i a més no hi hauria la iniciativa que tenen.
No, és impossible, 300 activitats ja, no?
Exactament, per tant, la comissió des d'aquí, això, una felicitació.
Home, jo això d'evitar certes molèsties em sembla bastant difícil, després cadascú ho gestiona com pot, no? Però és lògic que depèn d'on vinguis, visquis, jo també conec gent que viu... sobretot abans, al costat de cada any es feia, perquè cada any es feia el mateix lloc a la CPA, i home, també es queixaven, no? Vull dir, però bueno, jo crec que ho veig complicat de resoldre, i bueno, mira, has de pensar això que són 4 dies i tal. Ara, a mi el que sempre unes coses que, inclús he escrit un article sobre el tema, que em fa gràcia és això de la festa alternativa, no? Festa alternativa que surt al programa oficial, no? I és una cosa que sempre fa gràcia, no? A veure, diguem-ne que és un espai més dels que s'ofereix, no? Com n'hi ha 10 o 12, no? Passa Barcelona, Can Quitèria, Ramon Bernils, i ja està, i que és per una determinada gent que té tots els meus respectes i que té dret pues,
a muntar una
festa alternativa que està dintre de la festa major, que forma part del programa oficial, home, però bueno, té la seva gràcia.
Molt bé, doncs
ja està,
de la festa major que començarà demà, ja n'hem parlat àmpliament, també podríem obrir un debat sobre el tipus de festa major, el model de festa major, inevitable comparar amb altres celebracions de poblacions veïnes, que tenen un altre estil, un altre tarannà, no? I que segurament aposten més per cartells amb grans noms, noms coneguts, artistes i tal, que criden bastant més l'atenció. Són models diferents.
Sí.
Bueno, aquí també ho van fer en la seva època, però els catxers han pujat.
Ja fa temps,
els catxers han pujat molt.
No, no només, car, pels, no, però no només pels catxers, jo crec, Jordi, jo crec que això és precisament mèrit de les diferents comissions de la gent que ha integrat les comissions de Festa Major i amb aquest treball cooperatiu amb l'Ajuntament, lògicament, és, a veure, posar més, és posar més en valor la feina ciutadana de les entitats, de la xarxa que pots fer tu, per molt que et gastis els diners, que segurament igual val més diners aquest model de Festa Major que el portar una gran figura, una estrella d'aquestes, però és que allà tu gastes tot en un dia, fas una activitat d'un dia que no tens la part social de trobar-te la gent, de poder parlar, de poder disfrutar dels carrers i places del teu poble. Vas amb un acte, que és un concert, com tants i tants i tants, no, es fan a l'estiu en aquest nostre país.
No hi ha
país.
Cap festa major que es limiti a un concert.
D'acord.
Haver-hi més o menys, però, diguem-ne, activitats lluïdes, però hi ha totes les festes majors que conec, totes són bastant diversificades.
També totes tenen un pressupost que si te'l gastes en una cosa no pots gastar en una altra. Sí. Finalment, la majoria de les activitats del programa de la Festa Major de Sant Cugat són gratuïtes sempre. Per tant,
la gran diferència segurament és que la base és la participació de les entitats.
Exacte, la participació ciutadana.
Clar, tampoc fem, d'això tampoc fem, no ens passem,
No? Home, no
ens passem. Ja, per exemple, sí que hi ha llocs que la base i els més organitzadors i la manera dinàmica és associativa, com per exemple a la Festa Major de Granollers, que la munten els blaus i els blancs,
sí,
que té una tradició realment, sí, i que és una espècie de competició entre blaus i blancs i que tot gira aquesta idea. Aquí, a veure, la festa funciona perquè hi posa els calés l'Ajuntament i bé, les entitats ajuden.
Però les entitats fan, i el programa sorgeix de les entitats perquè cada entitat, jo recordo que amb temps ja feien arribar la seva proposta per la Festa Major, fos en format concert, fos en format obra de teatre, fos en format proposta de no sé què, o esportiu, o sigui, és un recull que després
però la majoria d'entitats, la majoria d'activitats són activitats pagades per l'Ajuntament i que no són activitats organitzades per les entitats. L'altra cosa és que la comissió faci propostes. Si mires, la majoria d'activitats són activitats de pago i de lúdiques, però que no els organitzen les entitats.
Bueno, jo diria que
del
el percentatge
de Festa Major de Sant Cugat?
Festa Major.
No, home, no.
Ho hauríem de mirar, eh?
Jordi, el percentatge és molt més alt d'entitats que t'ho dic de veritat, perquè jo això sí que és una cosa que tinc una certa fixació a mirar-ho. És la major part...
No dic la comissió, dic entitats, que evidentment la comissió fa les propostes i tal.
No, entitats. És que comença pel primer del pregó, i el pregó normalment sempre el fan o persones o entitats vinculades a Sant Cugat, que això també ha sigut una tradició. I a partir d'aquí...
El pregó organitza... Sí. A la comissió i convida una entitat que faci el
exactament
pregó.
No, però a partir del pregó la majoria de coses, de propostes les fan les entitats, siguin...
Propostes sí, estic dient, però que no sorgeixen de les activitats, no sorgeixen de les entitats, la majoria.
Sí, home, les proposen elles, bueno. i tant.
Una cosa és proposar, escolti, Ajuntament, pagui'm això.
No,
les tiren endavant elles
mateixes. Al revés, Ajuntament o Comissió de Festa Major. Tenim aquest concert preparat per Festa Major, tenim Mediterrània, per exemple, tenim això, o l'Esbar, o qui sigui, tenim aquest espectacle preparat per Festa Major. Clar, l'Ajuntament, lògicament, posa les tarimes, llums...
La logística.
Sí, però jo no crec que aquesta sigui la majoria de les activitats, em sembla, no sé, hauria de fer una estadística.
Bé, però ja et dic jo que és la gran majoria.
Canviant de tema, però continuant a Sant Cugat. Ahir es va col·locar la primera pedra de la futura planta de producció del medicament Respimat a Sant Cugat. Una nova planta de Boehringer, sí, Ingelheim. I també es va inaugurar la nova seu del Centre Català de Negocis, que s'ha establert també a Sant Cugat per contribuir a la creació de l'Estat català. Això és el que
va fundar Francesc Macià el 22. El que és això d'Estat Català?
El Centre Català de Negocis, sabeu que és una associació que està adreçada als petits empresaris autònoms catalans, però amb esperit, que tenen un clar esperit sobiranista.
Si no recordo malament, tenien la seu a la plaça Catalunya.
No, tenien la seu a Bigues i Riells.
Però a plaça Catalunya tenien alguna cosa, vull dir, perquè jo havia vist una...
Potser una delegació, però la seu principal... Centre Català de Negocis. Centre Català de Negocis.
Jo penso que la primera notícia que has donat, que sí que realment...
La relació entre les dues és el fet...
Jo no li veig gaire relació, perquè una porta aquí amb 200 treballadors, com crear 200 llocs.
Ara t'explico la relació. O sigui, el fet és que aquestes dues inauguracions, primera pedra, inauguració de Nova Seu, es van produir ahir i es van produir a la ciutat. Què tenen en comú, Sant Cugat? Sant Cugat torna a estar de moda?
Sant Cugat ha deixat d'estar de moda?
Pues no ho sé.
Jo crec que no. Sant Cugat viu precisament d'estar de moda. Exacte. El que no estigui de moda se'n va tot a
però sempre, a sempre ha estat de moda?
Home, no, és només... Sí, per atraure...
Perdoneu-me.
Sempre ha estat de moda. Bonfill Garriga, que era un metge de principis del segle XX, del metge titular, ja deia que el futur de Sant Cugat és que vingui la gent aquí a passar-s'ho bé, perquè és un poble que té aires molt bons, i que els barcelonins aquí viuen millor que Barcelona i tal, i això és un projecte que té més de 100 anys i d'això vivim.
A veure, però està de moda pels negocis, per les associacions, no parlo de...
I perquè les coses es deuen treballar, dic jo.
I pels preus dels pisos també està de moda.
Sí, també.
I perquè es deuen treballar, no? Perquè la Berenguer no va venir aquí per ciència infusa, no? Perquè se suposa que hi ha uns terrenys dedicats a equipaments... industrials, sí. Empresarials, i que això des de les entitats, de les institucions, l'Ajuntament, la Generalitat, qui sigui, doncs s'exposen al servei d'aquestes grans empreses, com en el seu moment, em sembla que va ser la primera legislatura meva, la Beringer es va fer el 98-99, diria, es va instal·lar a Sant Cugat, 98-99, jo ho recordo, era en època d'en Joan Aymerich,
que va generar algun pla urbanístic, si no
res. Va generar, sí, va generar, bueno, és que aquestes coses suposo que tampoc fàcils deuen ser d'allò, i ara no parlem de problemes urbanístics, ja en vam parlar en el seu moment.
Jo no estic negant que s'hagin fet forces des del...
No venen del cel les coses, ni gratuïtes.
Jo no estic negant ni negaré mai que des del govern municipal fan forços, a partir d'una realitat i una situació estratègica de Sant Cugat que ho facilita, perquè evidentment
això està clar,
el lloc estratègic, el paper que li he fet jugar al Pla General Metropolità, l'aproximació de Barcelona, les comunicacions i tal, però jo crec que fa anys que vivim d'això, de ser els primers en tot i d'estar de moda. Un dia va ser el Smart City, que va de 4 dies, perquè del carrer aquell ningú se'n recorda ni res del que es va posar, ja funciona. Després va ser l'app aquell, el Mission Lab aquell de la biblioteca Montpellier.
El Living Lab.
El 80% del temps està tancat i no hi va ningú. I vivim d'això, anem tirant d'això. Després ningú se'n recorda del que hem dit, però bueno, però és bonic. Ah, Ciutat Smart City, no s'ha concretat el res. Mission Lab, o com es diu.
Mira, perdona,
no,
Jordi, ara això us daré, perdona.
Marc, sí,
no,
sí,
és igual, a l'Ingla.
Perdona, mira.
Vaig anar l'altre dia amb el Pallet, i què, com va això? No, això sempre està tancat. Ah, però va sortir 3 dies a la premsa. El primer del món, una conveni amb l'autònoma, que això serà l'hòstia en barca. Mentira. La Smart City... Hòstia, Smart City, que t'igual, van fotre.
Mira,
un carrer,
Jordi,
que ja no funciona
ara,
res.
Ara et posaré un exemple de Smart City per mi,
veure,
que
sí.
Funciona i que no trobo en molts altres municipis que vaig.
A les llumetes dels quatre cantons.
No, els parquímetres. Els parquímetres.
Ostres, zona blava.
La zona blava.
Ja a tot arreu.
No, i molt diferents. Es nota que no ho fa servir. Mira, el parquímetre de Sant Cugat, tots els parquímetres tens.
Sí.
La possibilitat de dona, tres sí. Possibilitats, un cotxe normal que paga la tarifa al 100%,
sí.
Un cotxe eco sí. Que paga el 50%
sí.
I un cotxe elèctric que no paga res, els elèctrics no paguen res. Aquesta modalitat no la trobes a Barcelona, no la trobes a Granollers, no la trobes a moltes altres ciutats, perquè a mi em toca anar-hi a vegades per feina, Sabadell mateix, Terrassa, no la trobes. I home, doncs mira, la gent que fem l'esforç de tenir un cotxe que contamini menys, també ens agrada que ho reconegui.
Mm-hmm.
I això és tan senzill com amb els aparells que hi ha posats, que a més funcionen per energia solar, que per tant també... Home, això són pràctiques que donen el sentit a un Smart City. Segurament n'hi ha moltes més. Jo et dic aquesta perquè
la faig... I Barcelona podria treure una altra cosa, i Granollers una altra, i Mata de Pera una altra.
Sí, però totes les seves ciutats, totes les ciutats deuen anar fent. Barcelona també té el títol de Smart City.
Repeteixo, no nego que s'hagin fent coses, que s'hagin fent coses bé, però Sant Cugat, de cara al món i tal, perquè no ens tenim prou en Catalunya, de cara al món, vivim d'un escaparat, d'un aparador de beautiful city, no? Vull dir que som una... Llavors, a la feu,
les coses no només s'han de fer bé, sinó que s'han de saber comunicar i vendre bé.
No, exacte, es venen i es comuniquen molt bé. Ara, darrere de la venda i la comunicació és on hauríem de discutir.
Jo estic encantada de viure a Sant Cugat, m'agrada molt, trobo que és una ciutat, doncs ja està, però amb la teva explicació no sembla.
No, home, aquest és el tema, que és una ciutat que s'hi viu molt bé i d'això vivim, precisament, que s'hi viu molt bé.
Doncs disfrutem-ho, gaudim-ne, escolta tu, que ja hi ha prou coses que ens afecten per no poder estar tan bé, no? Doncs vinga.
Però el gaudir no implica una certa capacitat d'autocrítica i de reconèixer que, bueno, que no tot el món és orégano.
Cosa és l'autocrítica i l'altra és la negativitat. Per mi són diferents. O el pessimisme.
No, negativitat no.
Sí que hi ha coses a corregir, però si no es fessin no n'hi haurien a corregir. Per tant, a vegades t'equivoques. Qui fa coses... La meva àvia deia una cosa que era qui té boca s'equivoca. I és veritat. Qui no diu res, ni fa res, ni es mou, no s'equivoca mai.
No. Precisament per moure't i implicar-te és quan te dones compte que les coses no són com semblen. Quan vius des de fora...
S'han de reconduir.
Però, a veure, quan estàs implicat i tal, veus, hòstia, ojo al tanto, que hi ha una llista de temes, o a part, esclar.
Sant Cugat, ciutat...
Quan els treus ets negatiu i ets un boicotejador.
Dic que Sant Cugat...
No, a mi m'ho ha dit amb un òrgan de participació ciutadana.
Dic que ja s'ha dit diverses vegades que Sant Cugat és una smart city i des de fa uns dies també una vila florida o...
Les viles florides, és una associació que hi ha de municipis i la veritat fa molt de goig. Us heu fixat amb les rotondes a Sant Cugat i les places? Estan precioses. Sí. Estan precioses, però precioses. Unes plantes, jo l'altre dia volia... El Jordi amb el cap... No t'hi deus fixar.
Pantalla,
escolta, pantalla, aparador... Pantalla, si tu pantalla, a la jardinar una cosa la fas més ben feta...
Cuidat. Conforme...
i està cuidada, faràs que la gent la respecti més, d'entrada, que la gent la gaudeixi més.
Jo dic que ens movem sempre en el mar de l'aparador.
Escolta, l'associació de Viles Florides no se l'ha inventat Sant Cugat de cara a fer aparador.
L'associació
de Viles Florides n'hi ha un fotimer, si t'hi fixes com vas per aquests pobles de...
Què vol dir una vila florida?
Doncs viles que cuiden els seus espais verds, els seus jardins, els seves...
Passem el dia inventant-se noms.
Bueno, doncs mira, tot això contribueix a ser unes ciutats més amables, més...
Jo la crítica que faig a Sant Cugat... Jo la crítica que faig en Cugat és que la tenim preciosa, la cuidem i tal i qual, però mai es discuteix del model. Clar, qui la pot gaudir? Aquest és el debat. Qui la pot gaudir? Vale, que la gaudim de puta mare i és preciosa i tres arbres per habitant i 33 metres quadrats de verd per habitant, però qui pot gaudir de Sant Cugat? És un model universalitzable? Això no ens ho plantegem mai. Ah, com que nosaltres la vivim i la vivim de puta mare, doncs ja està, ja prou, no? Però hauríem de ser capaços de dir, bueno, però quin model de ciutat estem generant, no?
A veure, jo crec que les coses negatives d'aquest model de ciutat s'han intentat pal·liar, també des dels governs diferents, governs municipals, des de...
En cases adossades de protecció oficial.
I des de ser una de les ciutats que més habitatge social ha fet, més habitatge pels joves. Jordi, això no ho dic jo, això ho diuen les estadístiques. Fan estadístiques dels mitjans de comunicació, Sant Cugat sempre està al top de les ciutats que han fet més. Molts altres municipis que tenen un altre model que potser tu t'agrada més, no dic que sigui dolent, però potser tu t'agrada més, doncs no han fet tant a nivell social com s'ha fet des d'aquí, a nivell d'habitatge, parlo ara. Vam ser pioners, te'n recordes de Permusa? Quants anys fa que funciona?
No, va començar l'any 88-89, exactament,
i ha anat fent,
i em recordo perfectament de les tres primeres promocions.
Doncs tot això ha sigut per pal·liar
règim general especial, que és l'única que s'ha fet, que és l'hora de vent que té caràcter social, que és el de Castellecos. règim general, que és el del, on hi havia l'escorxador,
i cases adossades,
tu. Cases adossades de protecció oficial.
Hi ha més, promocions que no només...
Sí, per favor, i tant.
Però,
i amb
el
lloguer...
que va costar que es fessin promocions de lloguer. Bueno, el que va costar.
Però s'estan fent.
I fórmules com la masoveria. És que hi ha moltes, Jordi...
Però mentre no es plantegem en sèrio que l'actuació de promoció serveixi, tingui prou potència, però serveixi per pressionar els preus a la baixa, estem fotent un parxe, purs parxes estem fotent. Parxes estem fotent.
Bueno, regular el mercat privat no és senzill. Ara, des de, inclús des del govern, ara, des del govern de la Generalitat, s'està plantejant això.
L'índex de preus de lloguer.
A buenas horas mangas verdes.
Bueno, doncs mira...
Quan va fotre el lloguer de l'habitatge al tripartit, hòstima, una mica més els pengen per socialistes, revolucionaris i soviètics. I ara, 15 anys després, home, hem de regular els preus de... En fi, que sí, que sí. Però bueno, home, això de l'estat català ho tindrem tot resolt.
Sabeu que aquest dia... Sí, el dia 1 d'octubre serà el referèndum.
Bueno, això que serà... Digue un condició.
És la data.
Podria ser, digue un condició.
És la data marcada perquè es pugui fer el referèndum.
Això sí que és.
I el 4 de juliol és el dia en què s'anunciarà i s'explicarà
dimarts vinent.
Ens ho aclariran tot.
Com funcionarà? Com anirà tot?
Dimarts vinent, sí.
No, com anirà no ens ho podem dir perquè això ningú...
No a nivell de resultats.
Ens parlaran de les...
Com funcionarà?
Les garanties.
Exacte. Ara, en el Partit Socialista, en el PSC... ja veus discordants allà cadascú.
És que és molt estrany que no hi fossin, eh?
Que vol dir que és estrany que no hi fossin?
Bueno, per què?
En el sentit de no permetre que la gent vagi a votar. Però... Home, és molt estrany, Jordi,
I per què han de permetre que la gent vagi a votar un referèndum que no reuneix el mínim de garanties democràtiques?
Per què ho diu això?
Ho dic jo.
Per què no garanteix?
A qui interpel·larà aquest referèndum? Qui anirà a votar?
Doncs la...
Quines de les exigències mínimament democràtiques de la Comissió de Venècia compleix aquest referèndum? Ah, parlem en sèrio. La Comissió de Venècia diu com a mínim un any entre l'anunci del referèndum i la celebració, com va fer Escòcia. Això ja no es pot complir.
Vale? Però té moltes més coses.
Dic que aquest és el punt d'entrada. A més, el 9 de novembre qui es va sentir interpel·lat? Qui va anar a votar?
Un munt de gent.
Sí, vale, qui?
També hi van anar a votar, també hi van anar a votar gent que va votar que no, eh?
Sí, 200.000 de 2 milions.
Doncs et semblen pocs, mira. I els altres no hi deurien anar perquè no deurien voler, perquè obert estava.
Aquest referèndum està pensat perquè la Catalunya independentista, aprofitant que el govern, jo critico, no permet que es generin les condicions per fer un referèndum com exigiria una cosa de tanta transcendència que, a més, acostuma a ser irreversible, imposi a l'altra mitja Catalunya la seva opció independentista. I és això el que tenim sobre la taula.
Bueno, és la visió, la teva visió, Jordi.
Home, hi haurà una campanya equilibrada amb la neutralitat dels
mitjans. Mira, el PP ja l'ha començat, ja fa dies.
Sí.
El PP.
I què fa? Demana el vot, ja?
No, van dir que les pensions... no has vist la campanya que han fet?
Collons, i també es diuen Junqueras que viurem molt bé i que gràcies a la independència ens traurem de sobre la seguretat social, que té un dèficit de pebrots, que també l'hem generat els catalans i tal. Tothom juga les seves cartes.
Per això et dic que la campanya ja està començada.
No, això és una campanya. Els únics que han començat la campanya, i només és una campanya a favor del sí, són l'Òmnium Cultural...
L'ANC,
la Federació de Municipis d'Independència, l'Assemblea, Esquerra i PDeCAT. Perdona.
No, el PP també t'estic dient.
I la pròpia institució de la Generalitat.
No estic parlant de posar càrregues de profunditat per menjar la moral a la gent. Estic parlant de fer campanya a favor d'una determinada opció i a favor del vot.
I TV3.
Si no ho han fet, els altres, és perquè no han volgut.
Els altres no fan perquè no és un referèndum que reuneixi les condicions. Com vols que jo faci campanya a favor d'una determinada opció amb un referèndum que considero que no reuneix les condicions? Home, no faré campanya.
Això ho consideres tu, però de moment...
Jo ho considero la Comissió de Venècia, que és l'assessora en aquests temes del Consell d'Europa.
Tu saps que ja se li va demanar a la Comissió de Venècia?
No, perdona.
Se li va demanar
i es
va
contestar ben clar. A instàncies precisament de Catalunya sí que pot.
Es va aprovar una resolució al Parlament que deia busquem l'aixopluc jurídic de la Comissió de Venècia.
Sí.
El senyor Puigdemont es va limitar a enviar una carta a la Comissió de Venècia i dir, miri, farem això. farem això. I el que li van contestar, escolti, recordi que el primer que ha de fer és negociar amb el govern central perquè no es pot fer un referèndum al marge
del marc constitucional. Jordi, però que, em sembla tan estrany que tu diguis això, mira,
Alfredo... Perquè soc demòcrata!
No, sí, home, va.
Perquè soc demòcrata!
El que ho digui l'Alfredo m'ho puc entendre,
perquè
ho diguis tu...
No, perquè soc demòcrata, precisament. No, i no he caigut a l'estaranyina conceptual que ha teixit l'independentisme. No. No hi vull caure, eh?
Després de... Tu penses que després de... Des del 2010, sí, que s'està intentant seure amb un govern que no vol seure, s'està intentant arribar a acords... Doncs tu penses que ha arribat a aquest punt, ara s'ha de tornar a fer tot el procediment? Home, no,
quin,
jo penso...
Que... Jo no dic que se torni a fer res, jo dic que a tirar per la via del mig, com és el que s'ha dit fer des de fa uns quants anys, és un full de ruta nefast que ens situa en un cul de sac.
I de moment és un punt de vista nefast o és una acció nefast?
No, un full de ruta.
Un full de ruta, perdona, un full de ruta nefast que l'aprova la majoria d'un Parlament. Doncs ja estem ja comencem per aquí.
Què vol dir l'aprova la majoria d'un Parlament?
Ostres, no sé, jo veig allà 72 diputats que voten això, més moltes altres coses que les votem amb Catalunya Sí que es Pot.
I amb això com vols dir? Que una majoria del Parlament no pot tenir un full de ruta equivocat?
Ah, i la resta no. O sigui, si és una majoria del Parlament...
L'Alfredo està fent d'espectador avui, eh?
No, per mi és un full de ruta equivocat, encara que la voti la majoria
doncs
del Parlament.
Deixem-ho aquí, ja està.
Home,
tot dit.
Perdona, a veure, en 5 anys hem avançat un mil·límetre en l'autogovern a Catalunya? Hem avançat un mil·límetre en 5 anys? O no es tracta d'això? O no es tracta de millorar l'autogovern? Llavors, l'estratègia no funciona. En 5 anys no hem avançat ni un mil·límetre, ans al contrari, l'estratègia no funciona.
I què hem de fer? Seguir esperant que el govern espanyol posi...
Posar-hi paciència, que és una paraula que ja no declinem.
Més paciència?
Més. Sobretot aquells que veieu que és un desagravi des de fa 300 anys, home, no vindrà de 5. Posar-hi paciència. En política es necessita paciència, intel·ligència, pedagogia i capacitat de mobilització democràtica i fer les coses ben fetes. No, a més, amb un 47,8% tira milles com si es pogués construir un projecte nacional basat en la independència només amb la meitat de la població de Catalunya.
Bueno, Alfredo. Totes les propostes passen per això, eh?
Bueno, pues...
No, i el que diré és el que ja he vingut a dir moltes vegades, vull dir, això és una qüestió que no va enlloc, vull dir, que jo crec que els mateixos que estan impulsant aquest referèndum saben perfectament que no es farà, vull dir, perquè durant molts temps ha interessat mantenir l'olla bullint d'un sentiment totalment legítim, de crear unes expectatives totalment legítimes, però la realitat és que aquí tenim un marc legal que s'ha de complir i si no es compleix aquest marc legal, no agraden les lleis, doncs s'han de canviar. I per canviar hi ha una sèrie de mecanismes que estan establerts i aquest és el camí. Però governar d'aquesta manera, que només hi ha una opció possible, vendre fum, perquè no és més que fum, i mentrestant crear divisió social com s'està creant, doncs crec que és un error polític que durant molts anys el pagarem, perquè vull dir, veurem com se gestiona tota aquesta frustració que causarà a partir del dia 2 d'octubre, que totes aquestes promeses, jo vinc sentint de, ah, en 18 mesos serim independents, però això ho sentia ja 2012, 2013, o l'última diada que no som independents, i ara tindrem una nova diada, i el mateix discurs, i és més i més i més, i més del mateix. Que s'han d'assentar els governs central i de la Generalitat? Per descomptat. Però sempre,
mira el que costa
mai,
trobar una data per la Junta de Seguretat.
Però
és una
mai
cosa...
a partir del xantatge, com s'ha intentat fer durant els darrers anys. Penso que estem en una situació que s'està venent una cosa que no és, ja s'està veient els suports internacionals que té el referèndum, vull dir, els ultras finesos i la Lliga Nord són els únics partits, Lliga Nord
no
italiana...
No ho simplifiquis, Alfredo, que saps que no estàs dient...
És així,
faltant a la veritat.
És així, bueno, també podria dir el règim de Maduro, que són la gent que us està recolzant. Però, vull dir, no heu de vendre una cosa que no és, perquè en privat, molts dirigents de partits que estan governant actualment a la Generalitat et diuen una cosa que no la diuen en públic i és la realitat i s'està enganyant a la ciutadania.
Jo no he sentit a ningú
bueno,
dir això.
Ja, el micròfon no diré noms, però si vols ja te'ls diré en privat.
Alfredo, és un problema d'honestedat intel·lectual i política. Si a mi se'm digués que és realment el que pot ser el dia 1, escolti, és un element de pressió, una mobilització, element de pressió per forçar una negociació i una sortida del tema. Parlem-ne. Podríem discutir si és la millor estratègia o no, però el problema és si és un element de pressió, potser participaré. Ara, quan diu en seu de TV3 el Puigdemont, no, farem el referèndum amb les característiques que es planteja i l'aplicarem. Bueno, això se sap ell que no pot ser. Aleshores, si hi és la nostra política, sí. Realitat estem plantejant un element de pressió.
Sembla mentida que tu, que has sigut una persona trencadora, revolucionària... Estiguis ara en aquesta, instal·lat en aquesta comoditat. O sigui,
No, és un problema de comoditat. A la gent se'ls ha de presentar un full de ruta raonable i probable.
Bueno, és que el full de ruta és el que s'explicarà, doncs s'explicarà dimarts vinent, no, home.
Senyors, això ho continuarem parlant sí, i perquè... debatent el pròxim curs.
Espero tenir algun
si
reforç més, perquè sempre em toca això.
Batallar.
Batallar.
Perquè el Toni no el tens avui aquí.
Jo crec que aquest tema l'hauríem d'aparcar i no parlar-ho fins a partir del 2 d'octubre, que és quan s'haurà d'arreglar els plats trencats i quan algú d'un costat i l'altre, s'hauran passat moltes de les coses que he dit.
Però com que moment,
no, com aquí no es demana responsabilitats a ningú...
De moment aprofiteu les vacances i la festa major. I carregueu pil, la festa major. Que vagi molt bé. Tu fes el que vulguis, Jordi.
Aquí la llibertat és individual. Bona festa.